Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb mossèn Sebastià Aupí, que és el delegat episcopal de la Pastoral de la Salut i també el capellà de l'Hospital Josep Trueta de Girona i del Santa Caterina de Salt. Volem conèixer de primera mà com funciona aquest servei amb els malalts de coronavirus. També avui volem començar el programa informant que les celebracions de les misses dels diumenges amb la participació de públic a la nostra diòcesi s'iniciaran progressivament a partir dels dies 30 i 31 de maig. El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, en una nota publicada aquest passat dimecres, va informar que temporalment, mentre duri la crisi sanitària, està suspesa l'obligació d'anar a missa els diumenges. També que, malgrat que a finals de mes els fidels ja puguin assistir a missa, es preveuen moltes dificultats per organitzar la presència de públic amb una tercera part de l'aforament dels temples. Que l'edat d'una bona colla de capellans i diaques indica que cal considerar-los persones de risc, tant per contagiar com per ser contagiat. Que molts capellans són rectors de diverses parròquies amb la necessitat de desplaçar-se i sense temps suficient entre cada celebració per adoptar les mesures de prevenció i que cal tenir els mitjans necessaris i organitzar-se per poder complir les mesures de seguretat i d'higiene en els llocs de culte. Doncs precisament començarem escoltant, com és habitual, el nostre bisbe Francesc en la seva carta setmanal. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Cinquè diumenge del temps de Pasqua. Crec en la Santa Mare Església Catòlica. En una sessió de formació sobre el credo, després de comentar l'afirmació «crec en l'Església Catòlica», alguns dels participants van intervenir per manifestar que en alguns moments es fa difícil creure en l'Església. Per alguns grups de creients, l'Església és contemplada més com una dificultat per creure en Jesucrist que no la possibilitat d'estar-hi en comunió i confiar-hi. No és una dificultat només d'avui, sinó de sempre. Però avui, pels fets que tots coneixem, com la pederàstia, les divisions internes, les dificultats per respondre als nous reptes que se'ns plantegen, apareix la desconfiança. Algunes expressions demostra. Crec, però no en l'Església. Cal enderrocar l'Església per edificar-la de nou. Jo ja m'entenc amb Déu mateix. Espiritualitat, sí. Religió i catolicisme, no. L'Església ha traït el seu fundador i els seus orígens, i podríem continuar. Cal notar que, precisament, en aquest temps de Pasqua, les primeres lectures de les celebracions són del llibre dels Fets dels Apòstols, que mostra com l'Església continua la missió de Jesucrist enmig de les dificultats externes i internes. Se'ns convida a contemplar com les comunitats cristianes compleixen la missió confiada pel Senyor. A més, en aquest cinquè diumenge de Pasqua, l'apòstol Sant Pere, en la seva carta, escriu que Jesús és la pedra angular i que els cristians són pedres vives, poble escollit, poble sacerdotal, nació sagrada, possessió personal de Déu. Per això, el contrast sovint entre aquestes notes sobre l'Església i la seva realitat és la que pot portar la desconfiança. Què ha volgut l'Església? Ras i curt, Nostre Senyor Jesucrist. S'ha especulat en quins moments explícits va ser la fundació, com si es tractés d'un acte jurídic. Certament que trobem en els evangelis uns moments significatius, com la invitació a la conversió i a la fe, la crida i missió dels 12 apòstols, el nom i l'encàrrec a Pere de ser pal de paller, la institució de l'Eucaristia i de fer el seu memorial d'entrega en el darrer sopar, la reanimació de la fe dels deixebles i del grup després de la resurrecció, la vinguda de l'Esperit. Per tant, l'Església és la conseqüència de la vida, mort i resurrecció, de la missió salvadora que s'havia de continuar al llarg de la història humana. Per això l'Església neix de la Pasqua del Crist, que per realitzar la seva missió de salvació ha volgut l'Església. Això no vol dir que Crist hagi establit o hagi establert tots els aspectes institucionals de l'Església, que aquesta, amb l'inspiració de l'Esperit i la saviesa dels mestres i sants, ha desenvolupat al llarg dels segles. El Concili Vaticà II expressa magníficament que l'Església és de Déu i dels homes. És la multitud, el poble, reunida en el Pare, Fill i Esperit Sant. L'Església és de Déu i per això és santa. Però és dels homes i per això és alhora pecadora. Tot el poble són pecadors amb més o menys responsabilitat. Tots necessitem la salvació. Tanmateix, així com som conscients de les flaqueses i pecats, també ens cal ser conscients dels fets que són senyals que l'Evangeli és viu. No podem tornar a inventar Crist a cada generació, ni inventem els sagraments i els evangelis. A cada generació podem trobar-nos amb el Crist, els evangelis i els sagraments gràcies a l'Església. Crec en l'Església catòlica, sí, santa i pecadora, però hi crec. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Avui en el nostre programa volem parlar amb mossèn Sebastià Aupí, que és el delegat episcopal de la Pastoral de la Salut i també és el coordinador responsable del Servei de Suport Emocional i Psicològic de l'Hospital Josep Trueta de Girona i del Parc Hospitalari Martí Julià de Sala. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, mossèn Sebas.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. Sabem, mossèn Sebastià, que has estat bé dia, nit, moltes hores responsabilitzant-te d'aquest servei de suport emocional i treballant durament el que és l'Hospital Josep Trueta de Girona i del de Santa Caterina de Sal en aquests moments tan durs del coronavirus, no? Quina és la teva experiència? Quina és en aquests moments? Com la podries definir?
L'experiència ha estat dura, com amb tots els meus companys sanitaris i no sanitaris que han estat tant al Trueta com al Santa Caterina, perquè ens hem trobat amb una pandèmia que era molt desconeguda i que molt de respecte, no? Llavors, de les mesures que vam prendre la primera setmana, les mesures que s'han anat prenent el dia d'avui, doncs l'hem anat coneguent a mica a mica, molt a mica a mica, encara hi ha molta cosa que la desconeguem, encara ens dona sorpreses no molt agradables, com la mort de persones que en aquests dies van morir per aquesta pandèmia, però també ens ha donat una oportunitat de treballar conjuntament molts professionals que fins a la pandèmia del Covid sabíem que existíem però que no havíem conviscut amb intensitat i que ens ha permès reconèixer-nos i potenciar-nos molt més en el treball d'equip i d'acompanyament a les famílies, no? Perquè en aquests moments no només hem sigut el mossèn i les psicòlogues i de l'equip de suport emocional, sinó també metges que han anat fent trucades per explicar-los les evolucions. Vull dir, hem tingut a redescobrir la medicina i, a més, hem redescobert la medicina amb un factor molt important, que és que hem de cuidar comunitats però que aquestes comunitats les hem de cuidar sobretot amb les persones.
Perquè la tasca, exactament, mossèn Sebastià, que fas, quina és? Com a capellà de l'Hospital Josep Trueta i del de Santa Caterina de Salt, quin és? I membre del suport emocional, quina és la teva tasca?
La meva tasca és la de capellà en funcions sanitàries, és a dir, acompanyar espiritualment i religiosament totes les persones que demanen aquest acompanyament, ja sigui per pròpia voluntat o ja sigui per un familiar que els coneix i creu que pot ser un bon acompanyament. A part dels pacients, també això de retruc és amb les famílies i també de retruc que aquests dies, doncs, amb moltes converses així informals, que podem dir converses d'amistat, amb professionals que, mira, que s'ha anat redescobrint una mica tot aquest el paper de la fe en les vides de cadascun de nosaltres, de valors, de preocupacions, també d'esperances. Bueno, és el meu paper, per resumir-ho en poques paraules, és estar.
La part sacramental, mossèn Sebes, com s'ha pogut arreglar? Perquè, esclar, no es podia donar la comunió, no?
Bueno, la comunió es podia donar, però amb uns requisits d'higiene per no ser transmissió de contacte i tot això que ens ha fet redescobrir doncs, fórmules que l'Església ja havia tingut en altres ocasions, com és la comunió espiritual i també doncs, el tema de l'unció als malalts, en els malalts de Covid, com que l'utilització de l'oli era un contacte directe que podia ser transmissió, doncs s'ha substituït amb el viàtic espiritual, que també doncs, té les mateixes funcions. Bueno, quasi podem dir que ha sigut una redescoberta de pràctiques de l'Església que anteriorment, en situacions semblants, ja havia anat desplegant i que a nosaltres ens ha anat molt bé per continuar acompanyant a tota la gent que ens ha fet confiança en tots aquests aspectes i així ajudar-los a fer un dol saludable, no? Perquè cert que els primers dies hi havia la recomanació que de no visites, de no tisances, però ara, mica en mica, s'ha anat descobrint que, bueno, des del pas de la porta a veure'l, doncs, bueno, doncs és una cosa que podem ajudar, no? Doncs hi ha altres temes de logística que han anat millorant. És una pandèmia que ens ha estat un aprenentatge dia rere dia, que, com que havíem més incògnites que certeses, doncs ha sigut anar traient les incògnites i les pors per anar trobant petites coses de seguretat i de calma que ajudessin una mica tots.
Mossèn Sebes, què és la comunió espiritual?
La comunió espiritual és una pregària que el primer que la va fer va ser Sant Alfonso Ligori, i és una pregària que és, en cas que un no pugui veure la partícula sacramentalment, se fa una professió de fe i en la importància per la seva vida, un silenci d'acollida i després un prec de companyia i benedicció.
Què és el que has vist durant aquest temps? O què és el que estàs veient durant aquest temps que dius, ostres, això ho està produint la malaltia, és un valor que està produint la malaltia, no? Clar, la malaltia en si és negativa, però suposo que hi ha uns valors dins de la malaltia que estàs descobrint ara, potser que abans no coneixies, no?
A nivell de vivència de companys del Dreta i del Santa Caterina, els dos valors és sentir-nos comunitat i sentir-nos persones i que estem al servei d'altres persones. Aquesta, si això pot semblar una mica rimbombant, és la gran vivència de tots nosaltres, que també he anat veient pels grups dels pobles que en diferent intensitat també s'ha anat visquent, amb els tallers de màscares, amb serveis de col·laboració, d'ajuda de veïns entre uns i altres, per coses molt bàsiques. Vull dir, ens hem donat compte que som una comunitat, però que en aquesta comunitat el més important som nosaltres, les persones. I aquí jo crec que això és el valor positiu d'aquesta situació que espero que no tenim a viure durant molt de temps.
Què has descobert dels malalts? Dels malalts de coronavirus?
Doncs els malalts de Covid Doncs valentia i optimisme, perquè han tingut tractaments que són complexos i que al anar responent a aquests tractaments i anar fent uns petits passets, doncs s'ha anat passant de la valentia a l'optimisme a nivell de família i d'ells i de tots els equips, tenint en compte que en algun moment ens han trobat alguna situació que ens ha estat inesperada i però majoritàriament ens ha sortit un optimisme que jo crec que ens ha fet i els ha fet, sobretot, valorar petites coses del dia a dia, no? Perquè és això, no? Aquests dies no poder tocar, no abraçar-nos, sembla que no, però és una gran necessitat que tots nosaltres volem tornar a tenir entre els nostres braços.
En què ajuda la fe en un moment com aquest, en un moment de malaltia?
En un moment de malaltia, la fe ajuda, sobretot, a ser un mateix. Vull dir, ara pot ser que escandalitzi, però un, quan maleeix Déu, també resa. Per què? Perquè després de Déu, doncs, que se sent ofès perquè no ha respost les expectatives que ell tenia, no? Però també, un, quan prega, quan fa silenci, quan escolta, quan s'interessa pels altres, bueno, quan fa aquest recorregut de sortir d'ell mateix per deixar-se trobar pels altres i deixar-se trobar per Déu, el que tots aprofundim és l'autenticitat que tenim com a valor únic i irrepetible de cadascun de nosaltres, que és com els nostres noms i cognoms, que ens fan únics i irrepetibles. I això la fe, com també els altres, en versió de convincions i pensaments, ens ajuda a enfocar en moltes situacions sempre fent una mirada cap endavant i no pas, a vegades, fent una mirada al nostre propi malic.
Tu has pogut veure com persones que possiblement no són creients han trobat un escalf en les teves paraules, en la teva manera d'actuar?
No, això crec que amb el temps Déu dirà, però me sembla que hi ha persones que la descoberta de sentir-se acompanyats en aquell moment, doncs ja sigués en una taula, ja sigués acompanyant-los a l'habitació per poder-se acomiadar o per poder-se veure un moment, etc etc. Jo crec que pot ser que hi hagi gent que els hagi marcat i els ajudi, doncs, a fer el seu propi itinerari.
I ara què, mossèn Cebes?
Primer de tot, tots els que estem als hospitals hem d'intentar tornar al camp base. Això l'altre dia parlant amb en Pep, el psiquiatre de l'equip del Trueta, deien, bueno, ara tots hem fet el cim, hem pujat a l'Everest, estem a dalt de tot, però no podem estar gaire temps a dalt de tot, vull dir que hem de tornar al camp base i reprendre una mica la normalitat. I ara, doncs això, reprendre una mica la normalitat, igual com està reprenent la normalitat les parets dels hospitals, que mira que de passar a 8 UCIs, ara passarem a 2 UCIs i activant els quiròfonos de la gent, doncs, que han de tenir intervencions programades, etc etc. Intentar reprendre la normalitat tots nosaltres, fins i tot nosaltres reprendre que jo, en el meu cas, saber que hi ha les parròquies, que les he deixat ben abandonades davant d'aquesta situació de pandèmia, perquè les hores del Tret i el Santa Catarina s'han acumulat i quasi només he vingut a casa per descansar i no he fet res de parròquies. I és això. A mica, reprendre la normalitat, això sí, amb la màxima prudència, perquè el virus no el tenim del tot controlat i encara ens podria donar alguna sorpresa i si ens la podem estalviar entre uns i altres, doncs molt millor, no?
Doncs moltes gràcies, mossèn Sebastià, Aupí, delegat episcopal de la Pastoral de la Salut i capellà també de l'Hospital Josep Trueta i del Santa Caterina de Salt. Gràcies per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit i bona feina.
Gràcies a vosaltres i que tinguin molt bon dia i aviam si d'aquí 4 dies ens veiem, ens podem encaixar la mà o fer-nos una abraçada, d'acord?
I tant. Gràcies, mossèn Sebas, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries, que impulsa justícia i pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el primer i en el sisè capítol, el Papa Francesc parla del repte d'engegar processos de regeneració compartits.
La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, de producció i de consum. Moltes coses han de reorientar el seu rumb, però primer de tot, la humanitat necessita canviar. Fa falta la consciència d'un origen comú, d'una pertinença mútua i d'un futur compartit per tots.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
La setmana passada teníem a Dolors Reig, que ens recomanava doncs, llibres per aquest temps de confinament, tot i que de mica en mica es va lleugent. I avui doncs, hem convidat el nostre col·laborador Narcís Mir, que el tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Narcís, què tal?
Hola, molt bé.
En Narcís ens recomanarà doncs, pel·lícules per tot aquest temps. Cada vegada sembla que anem amb més positiu, ja no haurem d'estar tants dies tancats, oi?
Sí, i esperem també poder tornar al cinema, no?
Al cinema? Ui, d'aquí que tornem al cinema.
Sí, serà difícil, però esperem poder tornar per poder tornar a recomanar pel·lícules.
Suposo que les que ens recomanes avui es poden doncs, veure perfectament a través de la televisió, de les tablets, mòbils i el que sigui, no?
Sí, evidentment. No. També han sigut uns dies que molta gent s'ha enganxat, podríem dir, a les plataformes, no?
Sí.
Netflix, HBO, Amazon. Per tant, aquestes els podreu trobar en alguna de les plataformes.
Perfecte. Comencem per la primera, perquè ens recomanaràs tres pel·lícules. La primera.
Mira, la idea era fer això, tres pel·lícules que s'adaptin una mica als temps que vivim, no? L'element aquest del confinament. Per tant, la primera que he buscat és una que ens creï bon rotllo, que sigui una mica divertida, que ens aixequi una mica l'ànim, no? Que hem perdut durant aquests temps de tancament. I ja n'havíem parlat aquí al programa fa uns mesos quan es havia estrenat. Doncs és una pel·lícula que es diu Green Book, una pel·lícula que de l'any 2019 i que desperta molta simpatia en aquest sentit de transmetre un ànim sobretot positiu. És una pel·lícula que ens parla de la relació de dos personatges en temps difícil als Estats Units, sobretot pel sud dels Estats Units, on el tema del racisme encara estava molt, molt, molt punyent i sobretot considerem que a vegades encara hi és. I parla de la relació d'un músic amb el seu xofer, un músic que ha d'anar recorregant diferents poblets fent concerts i a través de la relació de tots dos i d'aquest viatge que porten en un element tipus road movie, que durant tota la pel·lícula van conduint per les carreteres dels Estats Units, doncs es trobaran en una societat molt tancada encara als anys 60 i que doncs respira encara molts elements d'aquest racisme, no? I per tant la relació entre tots dos fa que funcioni com un rellotge la pel·lícula i que ens desperti moltes sensacions i que també té un toc de sentit de l'humor i d'esperança, que és el més interessant doncs, per acabar amb alguns d'aquests elements doncs, que marquen la societat dels Estats Units.
Com es diu la pel·lícula? Recordem-la?
Green Book.
Green Book.
I és una pel·lícula realment recomanable doncs, per aquests dies i per això que deia, no? Per aixecar una mica els ànims.
La segona, Narcís.
Mira, la segona, he pensat, com que portem molt de temps tancat i la gent, doncs, li ha costat sortir, ara es va obrint, però he buscat una pel·lícula que tingués una mica de relació amb el fet aquest de quedar-te tancat en el teu pis o en el teu habitatge. I com que recorrir als clàssics sempre és interessant, doncs us recomanaria que tornéssiu a recuperar una pel·lícula com La ventana indiscreta. Durant aquests dies molta gent doncs ha aprofitat les seves finestres, els seus balconets, doncs per sortir una mica a respirar i a mirar el seu entorn, i aquesta pel·lícula doncs és ideal en aquest sentit, i de pas recuperem un clàssic. És una pel·lícula que, encara que segurament molta gent que ens escolta ja l'ha vist, doncs cada cop que la tornes a mirar hi trobes algun detall, és molt interessant, sempre te fa sentir aquella angoixa de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock, i és una pel·lícula realment interessant doncs per recuperar en temps de confinament i buscar aquesta mirada de complicitat amb el fet de quedar-te tancat a dins, que ja sabeu que el protagonista doncs té un accident i ha d'estar tancat en el seu pis fins que es recuperi, i aprofita doncs per mirar per la finestra i veure una mica com conviuen els seus veïns.
Perfecte. I la tercera, Narcís?
I finalment, doncs, per acabar aquest cercle i per parlar de la tercera pel·lícula, doncs us parlaria una pel·lícula com és Silencio, que poder no és massa coneguda, però sí que és interessant perquè és dirigida per Martin Scorsese, i possiblement s'ha parlat molt de L'Irlandès, la seva última pel·lícula, que també va tenir nominacions als Oscars, però la seva anterior pel·lícula és aquesta i és molt poc coneguda. I és una pel·lícula realment interessant que ens parla doncs de la persecució del catolicisme al segle XVII al Japó, i ens situa a dos personatges molt interessants, que són dos jesuïtes que viatgen fins allà, i no només els servirà per fer aquest viatge, sinó també per conèixer ells mateixos. I és una pel·lícula centrada en el món religiós, però també molt interessant a nivell humà, i és una pel·lícula, com deia, poc coneguda de Martin Scorsese, i ara possiblement doncs sigui un bon moment per recuperar-la.
La teva secció aquí, que és un cop al mes, sempre busquem els valors del cinema, no? La ventana indiscreta, quin valor té, la segona que ens has recomanat?
Home, doncs té el valor de una mica doncs d'intentar aprofitar aquest temps d'estar tancat en el pis o on has estat per conèixer-te una mica també a tu mateix i valorar doncs la personalitat interior de cadascú. El fet de no poder sortir sempre és complicat, i a vegades una mica el cap barrina massa. Ara possiblement seria un bon moment doncs allò per reflexionar i aprofitar aquest temps de confinament.
Bé, doncs recordem les tres pel·lícules. La primera?
Mira, la primera era Green Book,
sí.
La segona era La ventana indiscreta, i la tercera, aquesta pel·lícula de Martin Scorsese, que porta per títol Silencio.
Molt bé, Narcís, esperem tard o d'hora que la teva secció ens la puguis fer des del mateix estudi i no des del telèfon.
Això, amb ganes de trobar-vos.
Molt bé. Gràcies, Narcís, que vagi bé. Gràcies.
Molt bé, fins la propera.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit a la recta final d'Església Viva a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 10 de maig. Ho fem amb el professor de Bíblia, Joaquim Malé. Benvingut, Joaquim.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, quan vulguis.
El camí, la veritat i la vida, la imminència de la creu és pertorbadora, perquè per als deixebles implica el final del seguiment. Però podem preguntar-nos, és així? És aquest el significat? En realitat, Jesús gira la lògica dels deixebles, com si es tractés ben bé d'un mitjó. La creu no significa el final, sinó que adquireix un sentit positiu i productiu. Jesús se'n va al Pare, però rere seu s'obre el nou camí de la relació d'amor introntollable i perpètua amb la humanitat. Això és una revelació alliberadora, perquè en aquest anar-se'n al Pare no hi ha un comiat o un abandó, sinó justament la revelació de la via que permet trobar Déu. Així queda clar que no estem mai en possessió de la veritat, sinó que aquesta és fora de nosaltres, manifestada en plenitud en la fe i l'amor a Jesús. La veritat, doncs, és l'amor a una persona.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.